Aquesta setmana en el curs d'Història de Pollença serà el mateix doctor en història Pere Sales qui oferirà la xerrada i l'han titulada Els morts sense els vius 1800-2018. Com sempre és en el Club Pollença a les 8:30, però com fem cada setmana entrevistam els ponents i avui també entrevistam en Pere. Pere, bon dia.
Hola, bon dia.
Conta'ns, de què ens xerraràs aquest divendres?
Bé, xerrarem de morts sense vius. És a dir, el que farem és parlar, diguem, destacar l'aspecte, diríem, que defineix aquesta darrera etapa de la història de la humanitat, que l'anomenem història contemporània, i que arriba, com bé has dit, fins a l'època d'ara, fins al 2018, fins avui mateix, i que s'inicia a la Revolució Francesa, s'inicia també amb els inicis de l'Estat Liberal, i amb una cosa que no se sol fer massa èmfasis, i és amb una etapa en què la ciència comença a prendre posicionaments, i més concretament, i per allò que ens interessa a nosaltres, la sanitat. I per això parlant també de medicalització de la societat. Això seria el més novedor. I aquest és un tret definitori d'aquesta etapa contemporània, i el tractament de la mort o les derivacions que tendrà tot això que he dit de cap a la mort seran revolucionàries, de tal manera que mai la història de la humanitat havíem conviscut d'aquesta manera la mort. Fins ara, fins a 1800, posem, la religió, el mite, fins i tot la convivència, havien estat els trets definitoris d'aquesta relació vius-morts. És a dir, se relacionaven els vius mitjançant la religió. I, per tant, també no se lluitava contra la mort, sinó que s'adaptava i se mirava de tenir un més enllà, el més profitós possible. Ara, a partir del 1800, hi ha una lluita contra la mort. Per primera vegada, l'home se creu capaç de poder lluitar contra la mort i per això fa diverses coses. Fa un tractament científic d'aquesta mort, s'allunya físicament d'ella, per això s'atreuen els cementiris fora, i fins i tot també s'allunya temporalment, augmenta l'esperança de vida. Això té part d'èxit, aquesta lluita contra la mort, encara que diríem que en el final és un fracàs. Un fracàs perquè no, de moment encara no s'ha pogut vèncer.
De moment. A Pollença va passar també, van entrar els cementiris de...
A Pollença som l'exemple paradigmàtic, on jo sempre dic que Mallorca estan superconnectats en tot el món. Evidentment, si això que estic dient tant valdria per Florència com per Londres, Europa Occidental i després Estats Units. Això el que passa, aquesta definició que he dit és en aquest context. En la resta del món és una altra cosa. I el que passa és que en el darrer temps, però el més actual en altres, s'estan donant altres fenòmens aquí, i és una certa globalització de la mort. Llavors aquí entrarien també en que a Pollença, clar, conviven cultures diferents, cultures en què tenen una visió de la mort diferent a la que havia estat hegemònica fins ara, ja no és aquella visió impregnada de cristianisme, que perdura, és a dir, això que jo he dit, aquest allunyament de la mort i també secularització de la mort, quan li he dit de tractament científic pensava en secularització de la mort, evidentment no se fa d'un dia per l'altre, i perviven tractaments religiosos, evidentment.
A dia d'avui encara també està, encara,
clar. Encara avui en dia, i en el segle XIX molt més, però la tendència s'ha d'haver de secularitzar i allunyar més la mort de la vida diària. Hem de pensar que a l'època medieval la gent hi convivia diàriament amb la mort, i com hi havia temporalment, sempre hi havia morts a una casa, i sobretot a les edats més primerenques. I després també físicament, vivien enterrament dins les iglesias, els cementeris estaven dins les poblacions, per tant, això era de cada dia. Accidents, a més, després també amb els grans. La convivència era absoluta. A partir del 1800, i concretament del 1821, tenim aquesta...
Perquè aquest dia, aquest any...
Això ho explicarem a la conferència,
no,
perquè
no
podem dir tot, però hi ha diguem, unes explicacions polítiques i epidemiològiques. Ens expliquen que Mallorca sigui així, i a Pollença també, i això farà, a més, que sigui primerenca a l'estat espanyol i fins i tot a Europa. Aquesta no la teoria, que la teoria és de final del D8, de tot això, de la il·lustració, sinó la posada en pràctica, que és una altra cosa. Som bastant primerencs en les actuacions d'aquestes que inicien aquest camí de cap a l'allunyament de la mort, de cap a la secularització.
Mos anen fora ara, lo de que els cementiris estiguin en fora i aquesta situació que ens planteges, però és que no fa res, és que fa dos dies, no? Si ho mires a nivell de període històric és molt recent.
Sí, i a més que aquest cementiri d'ara és el segon de fora, és el segon cementiri rural que tenim. El primer el vàrem fer en el Tendon Costa, és poc conegut, però va bastant de temps, i després se'n va anar, perquè encara el trobàvem massa prop, encara va allunyar més de cap allà. I avui en dia, a més, en els darrers temps, encara hi ha altres aspectes d'allunyament de la mort. Per exemple, la gent se mor en els hospitals. Uh-huh. És una novetat també dels darrers 40 anys, pràcticament. En els hospitals, no sé si morien o pobres, que no tenien allò, que allà on està, era una institució de pobres. Ara la gent intenta anar a l'hospital per curar-se o també per morir-se, pràcticament. Morir-se a casa seva és una cosa estranya avui en dia. Ja passa, quan un mor que no mori a l'hospital és perquè ha passat qualsevol cosa estranya, sobtada sobretot, o un accident. En canvi, això era el comú fins en els anys... Igual que el naixement, ha passat també el mateix en aquest cas. També se naixia a casa i ara se neix a l'hospital. Això també ha tingut... I clar, també això el que ha fet és que també l'entrada a dins la comunitat, que sempre se feia a través de l'Iglesi, ja tampoc s'hi fa. Hi ha gent que no se bateja, que era la manera de donar entrada a l'individu en aquesta comunitat, no la vida que passava a casa seva, però sí la comunitat, era la funció pública, i aquesta funció pública passa també en els hospitals, i després se bategen o no, això ja és un tema que totalment voluntari. Però si també la sortida d'aquesta vida van ser fer amb funerals en cos present a dins l'Església, i des del segle XIX, de principi, ja no s'hi fa, amb un... hi va una temporada que s'hi van tornar a incorporar, i ara actualment no hi tornen a ser. Per tant, és un allunyament més.
No trobes curiós, però en dins d'aquest procés de secularització hi ha gent, la religió, com deies, cada pic té menys presència, però encara seguim fent funerals sense cos present, sí. Però moltes famílies que no són religioses o no són cristianes, sí. Segueixen encara,
perquè
estem en procés encara.
És un procés, primer que és un procés. De totes maneres, també avui en dia les darreres tendències, sobretot el que passa als Estats Units, m'ho diuen que segurament la religió no acabarà de desaparèixer del tot i pot tenir retorns importants, llavors, i a més hi ha aquest tema de l'espiritualitat, hi ha molts d'aspectes que no vol dir que aquest procés de secularització i d'allunyament de lo mitològic i també de la mort sigui absolut, arribi un moment en què sigui absolut. Però jo crec que encara m'ho sé un poc per recórrer. I el que tenim és que com sempre també havia estat, una convivència entre aspectes purament religiosos i socials. Aquests aspectes socials són el que omplen bona part d'aquests funerals i d'aquest tractament de la mort. Bé. És a dir, que si no hi hagués l'aspecte social no hi seria, però fixa que avui en dia els conventuals que se fan, per exemple, l'anar a donar el pesar en el cementiri, a les hores que se tenen programades, això va substituint, per exemple, l'anar a l'Iglesi a donar el pesar. Perquè això abans se feia a les cases, també, eh? I ara ja ni això tampoc, això també s'ha tret de les cases i ja se fa directament en el cementeri, però a la vegada també està llevant gent d'anar en els funerals, perquè en funerals s'hi va per aquest aspecte social.
I la incineració, el curs d'història se diu ossos avui en dia.
Sí, també,
ossos també.
Sí. Això són la incineració, que no és una cosa nova. Els romans era l'aspecte característic. Tot i que també feien inhumacions, però sobretot ja quan és l'imperi són inhumacions. I ara tornen a estar, bueno, relativament de moda. Bé, és un, evidentment, la sanitat... ajuda en això, aquesta idea de purificació del foc, això està des de sempre, però ara ajuda en aquest món tan secular i tan medicalitzat, la cremació és. També hi ha aquesta idea ja d'allunyar-se definitivament de la mort, dir, no tenir ni...
No quedi res,
de no tenir cadàvers, és a dir, la convivència en els cadàvers i tot el que ho du associat, perquè, clar, la vista horrorosa que té on queda també pot ser de la imaginació, i d'això també queda fora. Això per un cristià medieval li horroritzaria, en canvi, el que nosaltres fem, és dir, o el que hi ha gent que fa, perquè això de la cremació no és encara generalitzat, no? Però vull dir que són canvis culturals molt importants. Hem de dir que hi ha cultures fortament religioses que actualment també incineren. Vull dir que la incineració no vol dir que sigui un aspecte purament secular, però jo intueix que el que fa el món occidental respecte a la incineració sí que està relacionat.
La teva xerrada serà una continuació de l'en Joan Torres i en Toni Domingo?
Totalment. Sí, és que, de fet, moltes de coses no les entendríem sense aquella xerrada. I a la vellada estaran entremig de la darrera visita. Què farem? Perquè anirem a la parròquia i veurem molts dels objectes religiosos, que jo no en parlaré molt, perquè ja en parlarà el rector, d'objectes i de rituals religiosos. Religioses encara, en aquesta època que he dit jo, que ja la religió se'n va cap enrere, però és molt important la religió, sobretot fins als anys 70. I després, la Maria Lídia Chàneu, que mos farà la visita guiada en el cementiri, clar, tot aquest aspecte patrimonial del cementiri de Santuari, que jo en parlaré només des d'un punt de vista sanitari, ell ho haurà de completar des d'un punt de vista patrimonial i artístic. Llavors, aquesta conferència meva està molt enxixonada entre l'anterior i les posteriors. Però, en definitiva, totes les conferències, com jo sempre dic, formen un puzzle que, no final, només aquells que hagin assistit a tot el curs podran entendre el que volíem intentar explicar.
I no ens ho poden perdre, tampoc.
Exacte.
Molt bé. Vols afegir alguna cosa més? Tenint?
No, que vengui tothom, que estigui apuntat.
Gràcies, Pere.